Saludem a aquesta hora el degà de periodisme de la Universitat de Vic, de la Universitat Central de Catalunya, Josep Burgaia. Bon dia.
Molt bon dia.
Vostè s'hi ha trobat, amb això. Ja està, ja podem acabar aquí. Amb aquest llibre ja m'ho he dit tot.
Ens hi trobem constantment. És molt difícil en aquests moments. El tema del ChatGPT ha entrat, diguem-ne, i afecta la línia de flotació de l'avaluació, de la formació, etc. I la dificultat per fer entendre als estudiants que pot ser un instrument que poden utilitzar, però que si els supleix, doncs el procés d'aprenentatge no es produeix i, per tant, tot és una farsa, és molt difícil en aquests moments. Qualsevol tipus de treball, ja no sols el TFG que puguis encarregar un estudiant, t'arriba a redactar pel ChatGPT. I, per altra banda, no
diria
hi ha aplicatiu.
Diria que és majoria?
Diria que és majoria. En aquests moments, més a més, no hi ha apps que puguin detectar, com en altres tipus de còpia sí que es detectaven, diguem-ne, quan utilitzaven amb accés a la Wikipedia, això hi havia sistemes de detecció, la IA no hi és. Pel tipus de redaccions que t'arriben, pots tenir gairebé la seguretat, moltes que ho són, hi ha un estil ChatGPT que l'olores gairebé, però sí, és a dir, tu poses al moment de l'avaluació els exàmens d'un estudiant, l'examen d'un estudiant i un assaig que t'acaba d'enviar sobre, no sé, qualsevol tema que els hi hagis posat, i a l'examen treu un 2 i amb el treball treu un 9 perquè, en fi, et cita Schopenhauer i Wittgenstein i el que vulguis. És a dir, per tant, tens la convicció que allò és copiat, però no pots demostrar-ho amb la qual cosa. Haurem de tornar, i ja hi estem tornant, a més importància dels exàmens escrits i fins i tot d'introduir exàmens orals, perquè tot el que sigui l'avaluació amb treballs és una farsa.
La defensa oral d'un treball que hagin pogut fer.
Exactament. I, per tant, que hagin de demostrar que han interioritzat, que és el mínim que es pot demanar, no? Nosaltres no, jo no, els meus estudiants no els dic que no facin servir el ChatGPT perquè sé que això és, en fi, és impossible.
Us aportes al camp, clar.
Però que el facin servir intel·ligentment, és a dir, per buscar, et facilita buscar informació a partir de la qual tu has d'interioritzar-la i redactar-ho a la teva manera, però és difícil. És a dir, estem en un moment com que, a més, el coneixement, diguem-ne, no té cap valor. El que té valor és tenir un títol, i el títol s'obté de qualsevol manera. Tenim un problema seriós, les universitats i tot el sistema educatiu. No només amb el ChatGPT, sinó amb la poca importància que es dona a l'aprenentatge, al coneixement, a l'esforç, en fi, tot això que abans eren virtuts, i que ara han deixat de ser-ho, i per tant, com que el que interessa és la consecució final, tenir un títol, i no interessa el procés, que és l'important, doncs ens trobem amb el que ens trobem. Vull dir, al final ens sentim una mica tots plegats fent actors d'una farsa que ens fa poca gràcia, francament.
I després tenim aquestes empreses que ens comentava la Soledad Domínguez, empreses que s'anuncien directament en els estudiants. No sé si vostès s'han trobat amb aquests tipus d'anuncis i si també hi ha hagut casos.
Sí. Això, diguem-ne, és el rincón del vago millorat, no? Perquè això va començar amb el rincón del vago i això s'ha anat millorant, i a més hi ha qui ha trobat aquí un negoci. És impossible de detectar si algú ho fa a través de tot això. Esperem que, com que això val diners, els pares no paguin.
Clar, és que aquesta és la que li volia preguntar. Aquí també hi ha la part de la funció de la família i la cultura que intenti inculcar aquesta família en la seva criatura.
Sí. I és
no sé si troben col·laboracionisme amb el nano o amb la universitat, en aquest sentit.
Jo crec que, en fi, aquestes empreses, la majoria, són bastant cutres, la veritat sigui dita. Llavors, en fi, també es pot olorar que algun d'aquests treballs, doncs, té procedències estranyes. Per exemple, en el cas dels TFGs, l'única virtut que hi ha és que l'han d'exposar. I després en l'exposició veus una mica si allò que presenten saben de què va o no saben de què va, tot i que hagin fet servir intel·ligència artificial o hagin mig comprat un tema amb una empresa d'aquestes, però en tot cas, diguem, de la capacitat de falsejar és molt gran. Però el que ha irromput de manera brutal és la IA, més que aquestes empreses. Aquestes empreses, diguem, requereixen que la col·laboració dels pares, i vull pensar que els pares, la majoria almenys, encara volen que el seu fill, a més de tenir un títol, aprengui alguna cosa, no? Més que res, perquè tampoc se'n sortirà si no aprèn res. Però sí, tenim problemes, i no sé, periodisme, tenim problemes de gent que no sap, no té... que no porta un bagatge de cultura elemental de la secundària, gent que es pensa que saber escriure doncs no és important, fer-los llegir és plantejar-los una cosa esotèrica, és a dir, a les universitats, en aquests moments les universitats arriba una part important de gent que no hi haurien de ser-hi. Hem democratitzat, entre cometes, l'ensenyament universitari, però després no hi ha l'esforç, no hi ha el nivell, no hi ha l'actitud, en fi, i això és una mica complexa, i jo crec que tot això s'hauria de replantejar seriosament, perquè, diguem, les administracions amb tot el tema educatiu miren cap a una altra banda, mentre no passi res, no passa res, però llavors les proves PISA o altres ens posen en evidència perquè bona part dels estudiants no tenen els coneixements que caldria que tinguessin, perquè hem viscut en un sistema d'ensenyament ja des de primària, on l'important és que els nens siguin feliços i no que aprenguin coses.
I després decidim que no computin les faltes d'ortografia en segons quines matèries a la selectivitat i rectifiquem a cap de 24 hores.
O sigui, es pot acabar tenint un títol universitari sent un perfecte ignorant. Llavors, això hauríem... I és un problema de tot el sistema educatiu, no és només un problema de les universitats, és un problema... La generació Z arriba matxacada, diguem-ne, per l'addicció a les pantalles, que els han, diguem-ne, és un... En fi, els que els han fet addictes a les pantalles els hi podien haver donat heroïna directament, és a dir, els hi han fregit el cervell en les pantalles a una part, evidentment estic generalitzant molt, no? I per tant la societat això s'ho ha mirat tranquil·lament, dient que les habilitats digitals eren fonamentals, i en canvi llegia i Josep Pla no calia, perquè era un vell xeruc que ja no tenia cap mena d'interès. Per tant, ens arriba gent addicta, gent amb molts problemes de salut mental cada vegada més. Si alguna cosa ampliem les universitats són les unitats d'atenció als estudiants, perquè tenim molts problemes de salut mental. En fi, per tant, la generació Z és que és víctima, a més d'uns pares helicòpter que els han protegit de tot i, per tant, no estan preparats per cap mena de fracàs, no pots corregir amb color vermell perquè els poses malalts, no els hi pots dir la veritat perquè respecte que en un determinat tema no tenen ni idea perquè se't posen a plorar.
Déu-n'hi-do.
Tenim un quadre que jo trobo molt preocupant i que de moment la política obvia perquè, en fi, sembla que si el problema no es verbalitza no existeix, però bueno, per sort darrerament hi ha col·lectius de professorat, d'educació secundària, etc., que s'estan mobilitzant, estan començant a plantejar que això és una ficció, és a dir, o ens hi posem en sèrio i ens fem tots responsables, diguem-ne, del que ha passat, i que no és que aquests nois siguin especialment dolents, sinó que la societat els ha format d'una determinada manera.
Doncs...
Hem anat al restaurant amb ells, els hem donat la pantalla perquè no ens apreguessin. Sí, t'haig d'explicar.
Més clar l'aigua. Josep Burgaia, professor degà de periodisme de la Universitat de Vic, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.